El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Dos minuts i seran dos quarts de vuit. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so i avui del David García a la producció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. La vida consagrada és, en el moment actual, una manera de viure que sovint contrasta amb el món i també en moltes ocasions aporta molt a la nostra societat, i aquesta societat nostra ho sap veure, encara que de vegades no es valori prou a la nostra Europa occidental, tan marcada, com sabeu, últimament per la pèrdua de valors i d'inquietuds espirituals. Demà se celebra, com cada 2 de febrer, la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Aquest any, amb el lema Testimonis d'Esperança i l'Alegria. Volem explorar avui, des de la nostra taula diària, precisament l'aportació d'aquesta opció de vida en el moment actual, a Catalunya i, en general, a tot el món. La tasca social de molts consagrats i consagrades, religiosos i religioses moltes vegades enmig del món, sense renunciar, i en alguns casos de manera plena, a la vida de pregària i de comunitat o contemplativa, és un capital humà apassionant que no podem menystenir ni considerar una alternativa antiga o fora de les modes actuals. Consagrar-se personalment, com també passa en el matrimoni o en altres estats de vida, és una decisió personal vocacional que, en el cas dels religiosos i religioses, té un component transcendent que sovint l'Església potser no explica prou bé i també sovint la resta de la societat no ho vol entendre o no pot. Avui parlem de la vida consagrada en el moment actual i ho fem compartint taula de diàleg amb Merche Mañero, que és teresiana, educadora i professora destinada al Col·legi de les Teresianes del carrer Ganduxer de Barcelona. Merche Mañero és de la Companyia de Santa Teresa de Jesús, és una de les congregacions teresianes que tenim, la fundada per Sant Enric d'Ossó, en aquest cas, aquest Sant Tortosí. Bona tarda, benvinguda, Merche.
Bona tarda.
Com estem?
Molt bé.
Com va la vida consagrada i educativa? Com la defineix vostè quan li pregunten?
És un repte cada vegada. Jo sóc molt feliç sent teresiana i molt feliç dedicada a l'educació. I és un repte en aquest temps que sempre tenim moltes coses a renovar, però l'essència és la mateixa. I si no et perds l'essència, té una tasca per sempre.
Doncs una paraula d'aquestes clau que anem apuntant avui. Feliç, eh? Una persona consagrada pot ser molt feliç. També saludem Maria de los Ángeles Maeso, que és religiosa franciscana dels Sagrats Cors de Jesús i Maria. És la congregació present al Centre Benèfico Assistencial del Nen Déu, entre altres obres. Si recordeu, aquella és la gran obra social que va visitar el Papa Benet XVI quan va venir a Barcelona. Bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
Com està, germana Maria de los Ángeles?
Molt bé, gràcies a Déu.
També treballa de la delegació de la vida consagrada de l'Arquebisbat de Barcelona, oi?
Així és.
Com defineix vostè la vida consagrada quan li pregunten? La seva opció també és una opció del món, però en aquest cas, doncs, més pensada per obra social, discapacitats...
Sí, la vida consagrada és principalment el seguiment de Jesucrist, i en aquest sentit podria dir que, si ella ha dit que és feliç, jo afegeixo el mateix i dic també és que és fantàstica la nostra vocació. És fantàstica en aquest sentit de sentir-se cridada per Jesús, per Déu, i seguir-lo, i portar als altres aquesta misericòrdia, aquest amor que s'ha trobat en un mateix. La nostra dedicació, sí que és veritat, és per aquesta situació assistencial i també per l'obra educativa en diferents parts.
Uh-huh. Obra educativa, sí. Assistència social... podem parlar de moltes presències dels consagrats i les consagrades al món. Saludem per completar les presentacions Lluís Serra. És el nostre polivalent col·laborador, antropòleg, professor de la Facultat de Teologia de Catalunya, i avui ve també com a germà marista, com a consagrat, també secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya. Germà Lluís Serra, bona tarda.
Bona tarda.
Vostè, que es mou en molts fòrums diferents, segur que més d'una vegada li han preguntat per què és vostè un consagrat, per què va optar per aquesta vida?
És que la pregunta és molt interessant, però jo diria que és una crida. Jo he acceptat respondre, però no he fet la pregunta. Uh-huh. És a dir, quan estava al noviciat, una frase que és la que em va impactar va ser aquella frase de l'Evangeli: no us he escollit, no m'heu escollit vosaltres a mi, sinó que jo us he escollit a vosaltres, perquè si fos per mi potser no ho hagués escollit. Uh-huh. És a dir, quan et sents una crida, és una crida. Per tant, en mi està la resposta, no la crida, no? I després, aquesta crida suposa també una missió. I una missió no és una feina. Una missió és ser enviat. I, per tant, aquí significa que tampoc la iniciativa surt de mi. Perquè a vegades puc ser enviat on inicialment no tinc un interès particular. I no obstant, puc ser enviat allà. És a dir, que són temes interessants i en aquest moment, quan un s'abandona una crida que no és la teva, és a dir, que no és iniciativa teva, hi ha una missió que no és iniciativa teva, és quan troba uns horitzons nous de significat a la vida. I és aquí on pot venir la felicitat, el trobar-se bé, etc.
Hi ha moltes formes de vida consagrada. Avui tenim representades a la nostra taula unes poques d'aquestes, tres concretament, no? Les Teresianes, Companyia de Santa Teresa, que a més també tenen aquesta editorial STJ i tenen altres obres, oi? Les Franciscanes dels Sagrats Cors i els Maristes, però n'hi ha moltes més, no? Els Maristes, a més, és una congregació molt peculiar masculina perquè és una congregació laical,
sí.
No reben vostès l'ordre sacerdotal, els Maristes, i, en canvi, també estan molt presents en el món i en l'obra educativa, igual que els jesuïtes o altres, també els claretians.
Suposo que tot això, com passa en les altres congregacions, té molt a veure amb els fundadors o fundadores. És a dir, el nostre fundador, Marcel·lí Champagnat, va néixer l'any de la Revolució Francesa i va traduir en el llenguatge religiós el que seria llibertat, igualtat i fraternitat. És a dir, el món, per la llibertat, el món capitalista enalteix tant la llibertat que es carrega la igualtat. El món comunista, o socialista comunista, ha defensat tant la igualtat que es carrega la llibertat, no? I aleshores, quina és la solució? La fraternitat. La fraternitat, que vol dir lliures, iguals en drets, en oportunitats, i és aquí on fins i tot ara entitats polítiques i tal estan cridant per la fraternitat, no? És a dir, aquest seria el sentit, que després teològicament ve aquí molt significat en la filiació fraternitat teològica. No?
Uh-huh. Algun comentari sobre això, sobre les seves històries personals de les congregacions? Maria de los Ángeles Maeso.
En aquest sentit que parlava ara de la fraternitat, evidentment, nosaltres que som franciscanes, tot aquest carisma de fraternitat i de sentit de comunitat està molt present en la nostra vida i també per a la nostra fundadora, la Beata Madre Carme, que va fer una empenta molt important a tota la qüestió de vida de família, una comunitat, una fraternitat en vida de família, que té tot un sentit de com hem de viure, com ens hem d'apropar-nos als altres i com hem de fer la nostra missió apostòlica, també, des d'aquesta vida de família, des d'aquesta vida de fraternitat. Uh-huh.
Per tant, els valors que el món fa seus, o que de vegades són valors humanistes del món i l'Església pot fer seus, sí, són molt presents en aquesta vida consagrada.
Certament. I és molt important en aquest moment de la societat, penso, tot aquest sentit de fraternitat que pot posar la vida consagrada en la nostra vida, en l'Església, en cadascú de nosaltres, en la societat en general, aquest sentit d'apropament dels uns dels altres per treballar i per fer una missió tota conjunta.
Uh-huh. Mercè Manyero.
A nosaltres el fundador ens volia contemplativa selecció i nosaltres no podem separar el que vam rebre el carisma teresià de la pregària, del tractat d'amistat i l'acció apostòlica. Llavors, l'acció educativa ja on estem, però des de la pregària, des del conèixer i estimar Jesús i fer-lo conèixer i estimar. I això és una tasca que ha de ser elemental en la nostra vida i part de la missió.
la companyia de Santa Teresa, que porta el nom de Santa Teresa de Jesús, és, en canvi, molt contemporània. No són les carmelites descalces o els carmelites
descalços. No, perquè vam agafar el seu carisma, però des d'Enric Dussó. Llavors, aquest carisma en el món sense ser del món. Uh-huh. I la pregària com a eina essencial també per la nostra tasca i per la nostra vida.
D'alguna manera, tots els carismes, tots els estils de la vida consagrada en les seves diferents congregacions, els seus ordes, o les opcions personals, les verges consagrades o altres possibilitats, s'adapten, no?, als signes dels temps. És a dir, que potser fa 800 anys no hauria sorgit una congregació com les teresianes o com els maristes, per exemple.
Inclús s'han d'adaptar ara i respondre a les noves necessitats i les noves realitats. Abans, potser només era des de la tasca educativa formal i ara tenim tasca educativa no formal, també. O sigui, hi ha totes les realitats alternatives, també hem d'estar presents, allà ens cal.
Però amb això jo no sé fins si a quin punt diria que no els maristes abans, perquè els primers monjos no eren sacerdots. Després és quan es van ordenar i tal.
Uh-huh. I, no em referia tant a l'estat clerical o no clerical, sí, sinó més a l'estil, a la dinàmica.
A l'estil de més apostòlic, perquè les tres congregacions crec que són apostòliques del segle XIX.
Del segle XIX,
que és que va una edat increïble de congregacions. Concretament,
moltes nascudes a França, per cert,
sí,
per exemple.
Però no? També aquí, per exemple, a Catalunya, hi ha un munt de fundadores i fundadors que han creat un munt de congregacions.
Enric Dussó, n'és un exemple.
De gran projecció i d'un benefici social enorme.
La nostra congregació va néixer a Andalusia i molt sovint va arribar aquí a Catalunya, però també a altres parts d'Espanya. Però és aquest impuls, no?, que es va sorgir a l'Església si hi ha la necessitat de la societat del segle XIX i per la qüestió històrica, com es trobava en aquest moment.
Uh-huh. I més que tot, congregacions de dones. Uh-huh. És a dir, hi ha moltes congregacions femenines del segle XIX que és extraordinari, una qualitat personal en santedat, en compromís social, en projecció de la dona, perquè van avançar, molts diuen ara, l'educació de les dones i tal, doncs es van avançar normalment al seu temps, a la societat.
Sí, quan les nenes no anaven a l'escola, per exemple.
Exacte, doncs van tenir cura d'aquests sectors socials que en aquells moments estaven marginats a l'educació.
El rei Dussó va pensar en la dona,
Uh-huh. Encara que és un fundador home, però
sí,
també va
ser home, però va pensar la dona com a eina essencial per regenerar la societat.
I la comprensió de la necessitat de la formació de la dona per arribar a la societat del moment, de cada moment. Però és molt interessant, no només que aquestes nenes estiguessin educades, sinó que poguessin actuar en la societat.
Avui ens acompanyen en el mirador de l'actualitat dues consagrades i un consagrat, tots tres religiosos, concretament el germà marista Lluís Serra, secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, la religiosa franciscana dels Sagrats Cors Maria de los Ángeles Maeso i la teresiana, educadora i professora del Col·legi del carrer Ganduixer, Mercè Mañero. Avui hem reflexionat a Ràdio Estel, en la vigília del Dia Mundial de la Vida Consagrada, sobre aquesta opció, i aquest matí ja ens en parlava el president de la URC, Màxim Muñoz Claretià. En el següent reportatge que ens ha preparat el Borja de Maria, el sentirem.
El 2 de febrer se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, un dia per mirar les persones consagrades com un do de Déu a l'Església i la humanitat. Hi ha moltes formes de consagrar-se a Déu, formant part d'un ordre, com són els carmelites, els franciscans, els jesuïtes, també formant part d'un convent, d'un institut religiós, d'una societat de vida apostòlica, d'un institut secular o altres formes que religiosos i religioses fan vots de pobresa, castedat i obediència. Màxim Muñoz és president de la Unió de Religiosos de Catalunya.
El sentit de la nostra vida és el sentit que té d'una vida que està realment molt centrada en Jesús i el seu evangeli. Potser d'una forma exagerada, si ens posem al centre de la nostra vida, això ens marca totes les dimensions de la nostra vida. Jo diria que avui dia, en tot cas, els vots que professem són com una mena de denúncia dels grans ídols, no? Perquè amb la pobresa podem dir que denunciem l'ídol del diner, amb la castedat l'ídol del sexe, amb l'obediència i la vida comunitària el gran ídol de l'individualisme, o sigui que avui dia el sentit de la vida consagrada, entre altres coses, és ser doncs, una veu profètica.
El prevere Màxim Muñoz, que és vicari provincial dels Claretians i president de la Fundació Claret, explica quin és el moment actual de les vocacions al nostre país i quin és el perfil de les persones que avui prenen aquesta opció.
Bé, les vocacions, gràcies a Déu, continua havent-hi. Continua havent joves cridats a aquest tipus de vida, no? A diferència de temps anteriors, són gent ja d'una certa maduresa, una formació universitària en general, amb experiència laboral, alguns fins i tot amb experiència de parella. Ara són moltes o poques, doncs depèn amb què ho comparem, no? Si comparem les que teníem cap als anys 70 i abans, doncs són realment poques o molt poques, no? Si ho comparem amb el nombre de cristians realment convençuts que tenim a la societat o al context sociocultural que vivim, que no ajuda gaire, doncs crec que no està malament. O sigui, cada vocació actual jo diria que és un petit i gran miracle que hem d'agrair i de cuidar.
El lema de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada d'enguany és Testimonis de l'Esperança i la Joia. Màxim Muñoz raona per què són importants els testimonis dels religiosos.
Pau VI ja va dir Evangelii Nuntiandi, això l'any 75, una cosa que encara continua vigent. Diu que la gent escolta més de gust els testimonis que els mestres. Diu, o si escolta els mestres és perquè són testimonis. Per tant, d'entrada, el repte que tenim els religiosos és ser testimonis, és a dir, posar l'accent més en l'estil de vida, en allò que irradiem, en el que podem contagiar, que no pas com a projectes i estructures, no?
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Gràcies, Borja de Maria, per aquesta informació. Tenim una enquesta a radioestel.cat. En les últimes hores esteu votant molts de vosaltres, amics oients. Quin sentit té l'opció de la vida consagrada? Una pregunta molt directa. Podeu respondre entre tres opcions. La primera, la millor alternativa a formar una família. La segona, un compromís més fort a nivell social i espiritual. O bé una tercera, no té gaire sentit en el moment actual. Són tres opcions, potser les dues primeres són més complementàries, la tercera és més com alternativa contrària. El 47% esteu decantant-vos per la segona, un compromís més fort a nivell social i espiritual, això és el que més valoreu vosaltres, els oients. Un 33% esteu dient que no té gaire sentit en el moment actual, això no vol dir que estiguin en contra de l'Església o de la vida consagrada, sinó que simplement no li veuen tant de sentit, i això és una reflexió social important, que també, si volen, podem comentar. I la tercera opció, la primera, en aquest cas, la primera de les que hem llegit, un 20%, la millor alternativa a formar una família. Això és una mica la tesi de Sant Pau, no? Això és l'alternativa a fundar una família, doncs és consagrar-se. A les cartes de Sant Pau està present aquesta idea, oi?
No, però jo...
Formen una altra família, vostès. No és una família d'home i dona, de matrimoni.
Però jo no renuncio a formar una família. Jo he escollit, no he renunciat, he escollit. I si agafo una cosa, deixo l'altra. Però no em sento que em quedo a mitges. És una opció que crec que no passa de moda i que té sentit des de l'essència, des d'aquesta creda que parlava el pare Lluís.
El germà Lluís.
I després també que s'ha de fonamentar en la vida de comunitat de la pregària, que això és el que et llança a viure d'aquesta manera. I és una vida que planifica. I estic d'acord amb això que deies, que s'ha de ser testimoni, no discurseu, sinó testimoni.
Sí, ho deia en aquest cas Màxim Muñoz, per cert, l'hereu d'un altre profeta català, com va ser Sant també Antoni Maria Claret al segle XIX.
Penso germana, que sí, és totalment en un sentit present, i no solament present, sinó futur. La situació actual d'una miqueta de davallada de vocacions al nostre territori, no a altres parts del món i de l'Església, respon a una situació social, una situació sociocultural, però la presència d'avui i de demà és necessària en l'Església. És si la vida consagrada és el seguiment preferent, d'una manera preferent total per Jesucrist, és la manera de fer present en Jesucrist a l'Església. I hi ha moltes situacions que no té gaire sentit en el moment actual perquè es pensa d'una miqueta, penso, una miqueta des d'un sentit més normal. Les coses es poden fer, no és necessari aquest estil de vida, sempre les coses es poden fer, però no és això. No són funcionaris fent coses, són persones vivint el seguiment de Jesucrist i per això mateix fent coses, per portar Jesucrist als altres.
I es pot fer això de diferents maneres. Lluís Serra, sobre una mica les opcions de l'enquesta, o vostè com entén més la vida consagrada, com una renúncia? Potser ha estat interessant el que ha dit Merche Mañero, en el sentit que parlar de renúncia és parlar una mica en sentit més negatiu, no? És triar una opció, no? Els qui es casen, doncs, també renuncien, no? A la vida monàstica i a aquesta part bonica, no?, de viure en comunitat i de viure...
Jo el que sí que actualment es té la tendència a corregir unes certes valoracions que es feien abans, com si la vida consagrada fos més perfecta, millor o pitjor que l'altra. Aleshores, avui dia...
O es deia més pura abans,
no? La tendència de la vida religiosa actual és no comparar-se amb els altres, si veiem que estem en el mateix pla, l'únic que és un tipus de crida a la que donem la nostra resposta. I que si aquesta crida és millor o pitjor, si és un compromís més fort a nivell social i espiritual, jo penso que a mi, personalment, és una pregunta que no m'interessa, perquè no crec que sigui més fort o menys fort, sinó és el meu. I cadascú ha de viure la seva crida i la seva resposta. En aquest sentit, penso que és interessant. Per altra banda, quan es diu si no hi ha gaire sentit o no té gaire sentit en un moment intel·lectual, a vegades és curiós com en el món occidental no admetem fàcilment que hi pugui haver una vida religiosa. En canvi, quan un veu els monjos budistes, els hi sembla tot perfecte, que els hi sembla molt normal.
Quina pau que tenen, no?
Sí, i diu, per què un estil de vida l'admets i un no admets l'altre? És a dir, que potser hauríem de veure què està passant, perquè en el fons potser estem valorant les coses d'una altra manera. I finalment, el tema de renunciar, l'opció, qualsevol opció comporta una renúncia, perquè una persona que es casa està renunciant a altres opcions de casar-se amb altres persones i no amb la que s'ha casat. Per tant, sempre hi ha una elecció comporta una certa renúncia. Però per això fa, com diu l'Evangeli, que quan has trobat una perla de més valor que l'altra, agafes aquella, sigui en la vida matrimonial, sigui en la vida sacerdotal, en la vida consagrada.
I és la... La bellesa de l'expressió de Déu, els diferents carismes que l'Església, cadascú en el seu camí, va arribant i es manifesta. És cert que la nostra vida de, penso, de seguiment total a Jesucrist és una... es porta, com diu el Sant Pare, a una joia que hem d'expressar, que ve de per si, perquè és que... No hem elegit nosaltres, com deia abans Lluís, no? Si hem estat elegits. Però és una joia molt profunda el poder dedicar tota la vida a Déu i als altres.
Això és el que fa de vegades que la nostra societat molt secularitzada no entengui aquesta tria. D'on ve aquesta tria, no? Aquesta és la gran pregunta. Sí. D'on ve aquesta crida, millor dit.
El problema en una societat, a vegades, entre cometes, secularitzada, com estigui, no som nosaltres, és la presència de Déu el que estan interrogant. I, per tant, si la nostra vida suporta sobre això, evidentment també ens estan interrogant.
Seguim en la nostra conversa avui en el Mirador de l'Actualitat amb la franciscana dels Sagrats Cors Maria de los Ángeles Maeso, la teresiana de la Companyia de Santa Teresa, fundada per Sant Enric d'Ossó, Merche Manyero, i el marista i secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, Lluís Serra. Llegim un comentari dels que ens han arribat dels oients. Adolf ens diu: cada cop té més sentit la vida consagrada. La dimensió espiritual de l'ésser humà està quedant cada cop més eclipsada i la seva relació amb el seu creador està cada cop més fragmentada, diu. I encara afegeix, ocasionant una societat a la deriva, a cop d'improvisació i donant l'esquena al reconeixement de la realitat de l'existència d'un ordre superior a nosaltres mateixos, cosa que ens converteix en éssers autosuficients i que ens creiem capaços de sortir-nos-en sols. No cal posar, cap exemple per demostrar que estem fracassant en tots els sentits. Sense Déu i els valors religiosos no som res, només pols i cendra. Això ens diu aquest oient. Ens ha semblat una reflexió així com molt del cor, molt espontània, molt d'una persona que potser no necessàriament ha de tenir grans coneixements, no ho sabem, que potser sí que en té de religió i de teologia, però segur que ho viu molt, no? Que ho entén molt.
A mi això em convida a parlar del castell interior de Teresa Jesús, de descobrir el centre i meitat de l'ànima que tenim Déu al nostre interior. I que això és un descobriment que hem de fer cada dia i cada moment cadascú. Per què? Perquè Déu no està fora de nosaltres, està al nostre interior. I és la dimensió transcendent que tota persona hauria de descobrir. Que potser costa, però jo crec que aquests moments de pregària, aquests moments de silenci, ens donen resposta a tot això que no trobem a la vida quotidiana i les presses.
Reivindiquem Santa Teresa de Jesús, una mestra de l'espiritualitat.
El castell interior.
El castell interior, un gran llibre sobre la mística i
les
sobre...
Les morades.
Exacte, les morades, efectivament. El llibre es titula Les morades, i també recordem que fa un any i mig celebràvem encara aquell any teresià que...
El cinquè centenari del seu naixement.
Sí, sí, efectivament. I que, per cert, el Col·legi de les Teresianes al carrer Ganduixer va fer un musical molt interessant que encara...
Si Teresa Volviera, si encara està viu.
Encara està viu, eh?
És si un Teresa musical Volviera. Que està molt viu, encara.
Sí, sí, vaig tenir
jo ocasió de veure una actualització del pensament de Santa Teresa, en definitiva. Què diria ella, no?, en aquest món tan convuls de tantes persones...
Pues el mateix que estem parlant ara, que té una resposta per l'avui, i que això no passa de moda. S'ha d'actualitzar, però té una resposta ara.
Bé, tenim moltes respostes al que és la vida consagrada, i de vegades ens passa en aquest món nostre que algunes persones consagrades són notícia a nivell mediàtic per moltes raons. Per exemple, coneixem el cas, ara fa uns quants mesos, de Teresa Forcades, també de la religiosa dominica Lucía Caram, per cert, ara fa 2 anys catalana de l'any, una dona nascuda a l'Argentina, és a dir, que algun mèrit tindrà d'haver-se integrat molt bé aquí a Catalunya. També el Vicky Molins, que és teresiana. Ahir ens acompanyava, per cert, uns minuts parlant d'aquesta experiència social a la parròquia de Santa Anna. Suposo que per a vostè, Mercè Mañero, és una mestra, Victòria Molins.
Sí, és mestra, sobretot d'espiritualitat, perquè ens ha transmet el llegat de Teresa Jesús i com l'ha sabut transmetre des de la realitat social, donant resposta a la realitat avui de marginació. Ara però també ha estat educadora, o sigui que no tanquem només el tema de marginació, sinó des de l'àmbit educatiu també.
I ara, amb més de 80 anys, deu ser una de les deganes de les teresianes a Catalunya, gairebé de les
més
grans.
N'hi ha moltes més grans encara, més grans, però... No?
Gràcies a l'esperança de vida.
Sí, però hi ha molta esperança i molta il·lusió.
Bé, esmentàvem, entre d'altres, el nom de Lucía Caram, perquè aquests dies ha estat notícia per una entrevista televisiva que se li va fer, concretament Risto Mejide, parlava amb ella, de temes relacionats tots amb el sexe. Després ha rebut algunes crítiques des de la part, des d'uns sectors de l'Església, que consideren que potser no va entrar a dir alguna cosa sobre el que és el sentit de la seva opció de vida. En altres casos, doncs han anat molt contra ella, en altres, doncs, han demanat clemència cap a ella. No sé, em sembla que el germà Lluís Serra té algun comentari sobre
no,
això.
No, quan sentí que hi havia tot això, clar, a mi sempre m'agrada anar a les fonts.
Escoltar l'entrevista.
Sí, perquè si no, no saps ben bé què han dit o què no han dit. Aleshores, he repescat l'entrevista al programa La Carta, diguéssim, i he vist l'entrevista. Evidentment, aquest tipus d'entrevista, en general, té unes certes frivolitats, perquè és molt difícil, com diu després la Sor Lucía Caram, amb una nota, diu, perquè un nou espai és per a matizacions. Aleshores, tal, no? I sobretot, en general, el tema que a vegades es diu l'Església i tot això, seria interessant veure que l'Evangeli... és molt difícil viure a nivell de l'Evangeli i entendre'l, perquè si hi ha alguna cosa que l'Evangeli fa és l'exaltació del cos humà. Jesús, l'encarnació, quan diu aquest és el meu cos. És a dir, si nosaltres anem a l'Evangeli, veuríem la importància d'això, i això vol dir que també hi ha prejudicis. Moltes vegades, fins i tot allà es va citar alguna frase, el cos és la presó de l'ànima. Això no ve del cristianisme, això ve de la filosofia grega i d'anterior, en certa manera, Plató i tal, no? És a dir, però aquí hi ha el tema que ve a ser més problemàtic és si realment Maria i Josep tenien relacions o no, no? Clar, a mi és una cosa que és que per què no es pot admetre que no han tingut relacions quan ella, en el programa, s'ha manifestat que és cèlibe i que no ha tingut cap tipus de pràctica sexual. Per tant, si podem creure en ella, podem creure també que Maria no va tenir cap tipus de relació. És a dir, que, a més, seria molt específic no entrar aquí, no? I després hi ha una altra cosa, que això també reflecteix la societat, que si abans era tabú el sexe, ara és tabú l'abstenció. És a dir, que han passat un pèndol d'un cantó a l'altre.
D'un extrem a l'altre.
Aleshores, vull dir que jo penso que aquestes coses s'hauria de baixar el suflé, desproblematitzar, i també tocar temes molt complexos en programes d'una certa audiència fàcil, doncs potser no és el lloc adequat d'un tema tan complex, no? I llavors dic, mira, aquesta pregunta o faig bé i necessito temps, però amb una frase així no es pot fàcilment
dir. Vostè creu que potser, com s'ha dit des d'alguns sectors, li va faltar potser visió per parlar algun tema més de la seva vocació?
No, jo no parlo ara de vocació. Jo parlo, si no hagués sortit aquest tema, segurament no hi hagués hagut un problema. El problemàtic és que, en el fons, si tu entres aquí, tens un conflicte dogmàtic. Vull dir, perquè és, la virginitat és un dogma dels quatre marians que hi ha, no? Aleshores, clar, entres aquí en una polèmica de, i ella ha manifestat el seu amor a l'Església, al poble de Déu i tal. Vull dir, que jo penso que és una cosa que s'hauria de resituar i que...
Des d'aquí, evidentment, respectant...
Perquè és una persona que té molta dedicació i molta cosa molt
positiva. És un
exemple... Extraordinàriament interessant.
Sí, poden entrar... És un exemple d'una religiosa contemplativa, dominica, de clausura, que ha entès la seva vocació com una vocació també del món. Potser podem entendre això com un signe del nostre temps, no? Des d'aquí, evidentment, tot el nostre reconeixement. L'hem entrevistat unes quantes vegades aquí a Lucía Caram i reconeixement a la seva tasca espiritual, social i personal. I, evidentment, hem de dir que ella ha demanat en una nota perdó si ha ofès algú i ha dit que la seva fidelitat i el seu amor a l'Església són inqüestionables.
Però que també és veritat que hi ha algun sector aprofitant qualsevol cosa per crear tot un muntatge de dir...
Bueno, i les xarxes socials poden fer un gran bé, però també poden fer mal, no? També poden ofendre personalment. Bé, hem comentat el cas de Lucía Caram perquè ens ha semblat interessant per la seva, pel seu ressò mediàtic. I bé, podem dir que la vida consagrada va fent història. Hem d'aclarir que parlem de vida consagrada i parlem d'una cosa que és totalment diferent al celibat sacerdotal. Ho dic perquè també no hi hagi confusions, no? L'opció del celibat dels sacerdots, del qual, per cert, el papa Francesc ha dit que no és dogma de fe, que potser es podria revisar, però la vida consagrada sí que és teològicament no essencial, no? Per entendre... els consagrats i les consagrades sí que no es casen, no? No formen matrimonis, vaja, viuen en comunitat. Aclarit això, algun desig per aquesta Jornada Mundial de la Vida Consagrada, ja que el papa ens demana en el seu missatge transmetre alegria, transmetre més entusiasme?
Jo crec que la vida religiosa ha de ser transmissora d'alegria i que aquesta alegria ve de la força de la comunitat i de la força de la pregària. Mm-hmm. I que això és el que fa que tingui sentit la nostra vida.
Aquest hora i labora tan benedictí, sí. El practiquen molt bé les teresianes, eh? Una congregació més del nostre temps. Maria de los Ángeles Maeso.
Sí, crec que aquesta joia i aquesta esperança radica fundamentalment en aquesta presència de Jesucrist en les nostres vides, tant en la nostra vida personal, en la nostra vida comunitària, com en la vida de les altres persones que nosaltres ens apropem. I que és Jesucrist actuant en tots. És l'amor de Déu, és la misericòrdia i l'amor de Déu que s'apropa a nosaltres en tot. I això és una font grandíssima d'alegria, de joia i d'esperança en qualsevol situació de la vida. És la joia de la Mare de Déu, no? Quan es va anar a visitar a Isabel i portar la seva joia.
Mhm. I Lluís Serra, per acabar ja breument...
Jo diria que el lema té tres paraules molt interessants, unes testimonis. Jo penso que avui dia no és tant les coses que fem, sinó com les fem. És a dir, el testimoni que estem donant a les nostres vides. I, per tant, la vida hauria de fer pensar, quan algú es troba amb una religiosa o persona consagrada, que hi ha alguna cosa més enllà de la persona. És això, el testimoniatge. I després també hi ha una paraula que es pot malentendre, que és esperança, eh? És esperança teològica. I aleshores, l'esperança no és el mateix que optimisme, que tot tindrà èxit i sortirà bé, sinó és fer les coses amb sentit. Uh-huh. I aquest seria el sentit evangèlic de la vida d'aquestes persones.
Bé, acabem avui, com fem cada dia, recuperant el resultat de l'enquesta. Quin sentit té l'opció de la vida consagrada? L'opció més votada ha estat un compromís més fort a nivell social i espiritual. En segon lloc, un 35% no té gaire sentit en el moment actual i un 19% la millor alternativa a formar una família. Moltes gràcies, Maria Ángeles Maeso, Lluís Serra i Merche Mañero, per haver-nos acompanyat. Bona jornada demà amb la celebració a la Catedral de Barcelona i a altres llocs de Catalunya. Adéu-siau.
Gràcies, moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Bona nit.
Bona nit.
Adéu-siau.